Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Un minut i arribem a un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
Bona tarda, Roger.
I Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Deixa'm posar aquí les coses bé, que avui anem d'hora, si us hi fixeu.
Com ha anat el cap de setmana, Marta?
Gràcies, Juliana. La veritat és que bastant bé. Parlem de l'elefant a l'habitació, no?
Gràcies a Déu que treus el tema.
Per favor,
Roger! Com ha anat el teu cap de setmana de guilla?
Perdona, aquí deu haver un malentès.
Uf, Roger.
Aquí hi ha un malentès, perquè jo no considero que hagi passat un cap de setmana de guilla.
Doncs ara ens ho expliques bé, perquè la Marta i jo fem una lectura molt diferent del que ha estat el teu cap de setmana.
Jo he estat un cap de setmana com molt tranquil, més enllà d'anar al 3Cat en viu i això el dissabte, però...
Que moltes gràcies, per cert, a tothom qui va venir, que va fer molta colla i va fer molta il·lusió, i això estava fatal, i és un miracle que poguéssiu arribar fins allà vius.
Sí, gràcies per venir.
Jo només espero que tothom arribés a casa seva, sa i salvi.
Roger Carandell,
I ahir no vaig fer res.
No, res, ni tan sols fer ús d'internet, potser?
Vaig entrar molt poc a internet.
No vas fer un Instastories, potser?
Pot ser que...
És que, clar, aquí el que ens ha cridat l'atenció a mi i a la Marta...
Sembla tant...
És que després de 9 anys d'amistat intensa i viscuda, perquè nosaltres fa molts i molts anys ja que ens coneixem i ens coneixem, jo diria que amb certa profunditat, aquest cap de setmana has penjat per primera vegada a la història un Instastory únic i diria que irrepetible.
Tu vols dir, és primera vegada a la història?
Així, sí.
Ensenyem
a la història, des de que jo estic a la història del Roger, des de luego. Estem parlant d'una imatge que ja ha donat la volta al món, ha omplert tots els digitals. A la BBC han parat la programació per parlar d'aquest tema.
Em sembla...
És una imatge que ha reconfigurat els espais que habitàvem d'una manera molt sorprenent.
Va,
som altres.
Va,
de fet, si mireu els DNI, segurament us ha canviat el número. No us alarmeu.
La lletra del final.
És un Instastory fet des de dalt, diguéssim, no? On veiem com el teu POV, no? El teu point of view, la teva visió del moment, del que tu veies, una mica de gespa, aquestes sandàlies... El llibre. Fins aquí és una imatge que havíem vist ja algun cop en els teus Instastories.
Gens original, tothom està penjant fotos de que ha arribat el bon temps i estan a...
La cosa, Roger, sorprenent és que se t'intueix de manera bastant explícita el tors. És la primera vegada que veig que et penges ensenyant una mica d'abdominals a internet.
Per mi ets les carcasses, ja.
I després, o sigui, jo, més que res, Roger, penso que després d'obligar-nos a totes a veure tal contingut, ens deus una resposta a l'única pregunta que sorgeix i que sobrevola l'ambient des de fa hores.
Digues si hi ha tanta inquietud.
Qui volies que et respongués aquest Instastory? Ara!
No va per aquí la cosa.
Què volies aconseguir?
No, per mi, hi ha una senyora cridant.
És una senyora que està fent l'amor, deixa-la gaudir, doncs, i no siguis misògin.
No, dic que no, estigui prenent mal. Ara que estic veient la foto de nou, perquè jo la vaig fer amb les ulleres de sol i estava com prenent
sí,
el
com
sol...
Sí,
no,
només en vas fer una, vols dir? Potser vas fer més d'una, aviam quina era la bona.
En vaig fer tres.
Ell també fa sorolla, per això.
Millor, mira,
bueno, gràcies
mira,
a Déu.
Marta, deixa'm reivindicar.
Home, i tant.
És vital que els tios també gemeguin.
És vital, no. Si li ve de gust
no.
I li surt, que ho faci. Que no es forci.
Estan els tios al gimnàs, que per agafar una pesa de 2 quilets estan allà esbufegant i bufant,
depèn.
I després resulta que et follen i no foten ni un soroll. Escolta'm una cosa, dóna'm una mica de gemec. No ens passem. Ni nois ni noies, això. No ens passéssim, que a més sempre molesta.
Bueno, que cadascú faci el que vulgui.
Però és veritat que jo crec que el col·lectiu de dones heterosexuals agraeixen quan l'home heterosexual hi posa una mica de ganes,
però
una mica de sospir, una mica d'esbufec, una mica de gemec...
La respiració forta no et funciona.
Sí que em funciona, però un gemec de tant en tant fa molta festa. Sí o no, Marta?
Jo no sé on posar-te'l.
Tu mai has gemegat, diries.
Tu no ets d'aquests, eh?
Bueno, és que a mi ara em dius gemega.
No, clar, jo així en fred tampoc.
No, però és que no sabria ni com fer-t'ho.
Però per entendre'ns, quan tu estàs fent una feina i tu estàs especialment actiu, no et fa il·lusió també llegir una mica com l'altre ho està rebent a partir dels seus sons?
Sí.
Doncs a mi, depèn de la feina que faci. Si estic allà de genolls, vull rebre una mica la fita.
Tornem a parlar de préssecs, per exemple, o no?
Per exemple?
Per exemple.
Si jo estic menjant-me un préssec, m'agradaria saber què està funcionant i què no, d'allà.
És a dir, tu agraeixes que si jo m'estic menjant un préssec, que et miri als ulls i comenci a gemegar, per demostrar que, hòstia, m'està encantant aquest préssec.
Jo, si menjo préssec, m'agrada que l'altre gemegui, perquè és que si no penso que si està en silenci total, dic, bueno, escolta'm una cosa, ja anem a la biblioteca i llegim, perquè poder que no tens putes ganes de fer aquest plan.
El plaer expressat a partir del gemec és el que reivindiques.
Sense bueno, passar-se, però una mica
no, perquè llavors anem al crit, ja, que molesta.
Però que és veritat que hi ha molt... O sigui, crec que està molt normalitzat que la tia gemega, i en general...
Pel porno, clar que sí.
Exacte,
sí.
I el tio no gemega.
Qui volies que et respongués l'Instastory, Roger?
No, realment, no volia que me'l respongués ningú.
No menteixis.
Simplement volia penjar una estampa estival com per demostrar que havia arribat al bon temps i que estava a l'aire.
Per demostrar... Per si algú no se n'havia assabentat,
i per demostrar que tens six-pack.
No, perquè tenia una altra foto on es veia més l'abdomen.
Déu meu, Roger Casas.
I vaig pensar, és que tu no vols ensenyar l'abdomen, tu vols ensenyar una mica què és el que estàs vivint en aquest moment. I llavors vaig dir, agafo l'altre, que es veu una mica que vas en banyador, però tampoc és aquí que estàs ensenyant...
Per què no et veig cridar l'abdomen?
Aleshores, tot i no voler cridar l'atenció de cap seguidora... Ha rebut respostes de molta gent?
Sí, he rebut fueguitos d'aquests, he rebut si posa't crema, si no t'arribes a l'esquena, doncs et podria ajudar.
El món és una merda.
Què?
El món és una merda.
Dit també, això,
jo penjaria aquesta foto i només em dirien depílate los sobacos, guarra. O sigui, la vida és injusta.
Bueno, i la gent pot parar ja també de dir-te això, que és molt pesada, de veritat.
Ens ho mereixem o no?
Però aquesta que t'ha dit això de l'esquena és una professional.
I molta gent de quin llibre estàs llegint.
Mare meva.
A mi m'agrada.
Perquè aquí hi ha un llibre, vull dir, un e-book d'aquests.
Jo ho vas posar tot perquè hi hagués totes les opcions.
La gent en sap molt,
Podies tirar més per l'intel·lecte.
Bueno,
la gent sap tirar fitxa.
Sí. Qui volia tirar-se la literatura s'hi tirava, qui volia tirar sobre meu també.
Que es nota que la gent comença a tenir molt quilòmetre. La gent comença a ser cotxe gastat. I això és molt positiu.
No, s'agraeix moltíssim a vegades. No, anar donant voltes a la rotonda. Ja? Directe.
Escolta, tu responent una allau de missatges sobre això i mentrestant jo he hagut de treballar tot el cap de setmana perquè he hagut de respondre 500 noies que m'escriuen passant-me coses del Ferran Torres encara ara. No és fàcil mantenir la comunitat.
Et cansa ja el tema Ferran Torres?
En absolut, m'encanta el tema.
No, ho deia per parar-ho aquí.
Segueixo tenint l'esperança de que... Bueno, que mai se sap.
Bé, són les 6 i 20 minuts. Anirem cap al WhatsApp del programa, el 677-27-10-58, perquè ens avisen que tenim una estrella internacional de visita a la ciutat de Barcelona. Ens diuen divendres, Pol Mescal, a Gràcia Latina, ahir a l'Almodós Bar. Us haig de dir que en Jaume està fent la seva investigació i que vindrà d'aquí una estona per resseguir el recorregut que està fent a la ciutat de Barcelona aquest home.
Creieu que va cridar gaire l'atenció o va semblar un expat més,
jo
o un guiri més?
Pot ser que... És a dir, és un tipus de famós internacional... Clar, no podem dir que és de nínxol, però relativa, lo suficientment poc mainstream perquè pugui colar...
A mi em passaria parada,
eh? Està nominat a l'Òscar, també, no?
Vull dir que... Sí, però no és tampoc un Jacob, l'Ordi.
No.
Tot i que jo si em trobés el Pol Mescal pel carrer...
T'agrada molt el Pol Mescal? Sí que et podria agradar perfectament.
Crec que m'agrada molt.
Uf.
I haguessis parlat si te l'haguessis trobat.
Hi, Jacob.
Ui, ja comencem fatal, ja, eh?
Sorry. Confuset. Anem fins a Madrid, va. Un dia més que hem de parlar de Bad Bunny, el cantant porto-riqueny que ha protagonitzat els dos primers concerts de la seva gira a Madrid, al Metropolitano, i tots els ulls estaven posats a la casita.
Un concepte que abans comentàvem amb la Juliana, que ja comença a fer moltíssima mandra, a banda que implica tanta contradicció pel mateix Bad Bunny, no? Que ell volia fer una música, apostar per un tipus de projecte, no? Com molt de la seva gent, molt de la gent de baix, un projecte en teoria humil, molt lligat, no?, als seus orígens i a les seves arrels, i de cop i volta tothom parla només de la casita, que és on hi ha la gent més privilegiada de totes, gent guapíssima també, gent famosa. I bé, i que cada concert desperta interès per veure qui hi apareixerà. Doncs dissabte, la gran notícia és que hi havia l'actriu Esther Expósito. Esther sense l'Mbappé, remenant el cul amb, crec que eren amigues, i amb en Bad Bunny, que se li va costar, i les càmeres, per tant, van poder-la enfocar de ple. Ella s'ho estava gaudint, ella estava passant-s'ho molt bé.
És que, a més, ella li encanta el reggaeton.
Exacte. Jo recordo encara aquell viral, aquell vídeo viral tan bèstia.
Un dels vídeos més virals de la història, sí, sí. Jo sí, encara sí. No he entès molt bé el fenomen.
Doncs ella ballant la mar de bé, no?
No, sí, però vull dir, remenant molt malo. És d'aquests vídeos que jo ja entenc que funcioni, però tant com per fer-se tan viral encara no entenc quin va ser el clic. Però també és la gràcia de la viralitat, que de vegades és una mica absurda. I un vídeo exactament igual podria no haver funcionat publicat dos dies més tard.
I bé, com no podia ser d'altra manera, teníem oients del Que No Surti d'Aquí infiltrades al concert que ens van enviar vídeos del moment amb una petita crònica. El 677-27-10-58 ens deien: hola, corresponsal des de Bad Bunny a Madrid, he vist clarament l'Ester Expósito, la Chiara Ferragni, l'influencer italiana, i l'actriu Anna de Armas, petons, trio de perfectes. I ens afegeix una dada d'una famosa que va assistir al primer show també de Madrid amb Bad Bunny, però que no va trepitjar la casita. Ens diu, per cert, la Macarena García, l'actriu de qui estem parlant molt últimament, que acaba d'estrenar sèrie amb l'Anna Castillo, estava a dos palcos d'on estava jo, els palcos VIP, però no la vaig veure, vaig poder veure pels seus stories. I aquesta oient també ens passa en un PDF, que jo li agraeixo moltíssim. Què van menjar aquests famosos que estaven asseguts a la zona VIP?
Meravellós, aviam.
Perquè ens diu, mira, aquest era el menú de la VIP amb cambrer privat i barra lliure per si us falta secció. Ella és, a partir d'ara, guionista.
No,
és on va seure ahir la Laura Escanes.
Crec que és el mateix lloc, sí. Una zona reservada per gent famosa també, però que no és la casita. Diu, per obrir la boca, xips espaciades, amb fruits secs, després tindries Hildes, que això a tu, Roger, et funciona moltíssim. Una taula d'ibèrics, una amanida caprese, després selecció oriental amb uramakis i nigiris i aquestes coses, un brioix de pastrami, després la part de menjar més calent, croquetes, hamburguesa, i també fins i tot postres, un brownie de xocolata.
Molt bé, home, molt complet aquest menú,
I crec que també barra lliure, posava barra lliure 5 hores,
O sigui,
imagina't,
Amb 5 hores em pots passar dia,
Pots passar, pots fins i tot arruïnar,
I perdre't el concert.
Aquesta gent. I a banda d'aquests noms que ens ha dit aquesta oient i detectiu perfecte, també hi hauríem de sumar els dels actors Martiño Rivas i Maria León, també el de Marta Ortega, filla de l'Amancio Ortega, per tant, la senyora Inditex, cosa que no sorprèn gens per aquesta relació tan propera que han engegat Zara i Bad Bunny. I llavors també hi havia futbolistes com els jugadors del Rayo, Isi Palazón i Sergio Camello, i l'Álvaro Carreras del Real Madrid. Llavors això va ser dissabte, i ara passem al segon concert, el del diumenge. Els VIPs que van ocupar la casita van ser, que el primer nom ja és doble, els Javis. Javi Ambrosi, Javi Calvo, una altra vegada junts, perquè, com que no han passat aquests dies prou hores junts, a Cans, concedint entrevistes, etc., compareixen novament de manera pública, normalitzant la seva relació com a exparella. Suposo que també els afavoreix de cara a la Bola Negra, que ja comença a fer-se aquesta promoció, aquest xup-xup, que ja s'ha anunciat que s'estrenarà al setembre. Diria que el 25 de setembre.
25 de setembre,
La Bola Negra, sí.
La pel·lícula segur que és prou bona perquè funciona igualment i ja passava quan ells dos estaven junts, però és veritat que el fet d'haver-ho deixat i la ruptura, jo crec que encara ho viralitzarà més.
Totalment.
Internacionalment, que els Javis no són tan coneguts, va haver-hi molta repercussió pel fet de ser una exparella amb tota la història de Cannes.
Clar, és una història que enganxa.
Una història que crida molt l'atenció, encara que no sàpigues qui són.
Totalment. Llavors, els Javis a la casita, també la cantant Jude Lyne, l'actriu Iba Buch, el jugador de l'Atlètic de Madrid, Coque, també un del Betis, més conegut aquí al programa, Héctor Bellerín. I, en canvi, qui va assistir al concert de Bad Bunny, però des d'una zona, tot i que privilegiada una mica menys, Laura Escanes. La nostra Laura avui ens compartia contingut del concert, moltíssim, és a dir, l'hem vist sencer gràcies a ella.
Hi ha alguna cosa que no es gravés?
I va anar, diria, gràcies a una marca, Juliana, corregeix-me si m'equivoco.
Home, i tant, hashtag públic.
I a mi m'ha estranyat que ella, que és tan fan del Bad Bunny, nivell, anar-lo a veure a Nova York, perseguint-lo pràcticament pel globus terraqui, no pugés a la casita. No acaba de quedar clar quin és el criteri per fer pujar segons quins famosos i altres deixar-los fora.
És que saps que molts famosos ho saben a l'últim moment, no? Perquè també hi ha gent de la casita que és seleccionada, ha dit, hi ha una persona que va...
Els que són més guapos, potser?
Una mica.
Una mica, sí.
Fan un càsting en directe.
Bueno, a part de gent contractada. O sigui, hi ha models contractades que estan cobrant per estar a la casita.
Sí, és com un videoclip en directe.
És com un videoclip en directe. De fet, la Miranda Makarov, l'amiga de la Úrsula Corberó, l'actriu, que van anar juntes al concert i van anar a la casita, va publicar un contingut al seu Instagram, justament, on explicaven, ens posarem en aquesta zona, però no tenim clar que puguem entrar a la casita.
Uau.
Vull dir que arribaven al concert dubtant de si això podria passar.
Mm-hmm. A mi em fa gràcia que hi hagi famosos que s'enfadin perquè no els truquin per anar a la casita, com per exemple la Laura Matamoros, que s'ha enfadat perquè hi ha hagut jugadors, com hem dit, del Rayo Vallecano, que sí que han pujat a la casita i, en canvi, ella ha quedat
gent
fora.
Gent menys famosa que jo, que sí que...
Això ja és la misèria humana.
Molt
lamentable.
Sí. I bé, qui també va assistir al concert a la zona del públic, potser en una zona també una mica privilegiada, és un exjugador del Madrid, Álvaro Morata.
Home...
Álvaro Morata, exnòvio de Maria Pombo. No ens enganxarem, Juliana, si va catapultar, si va ajudar a ser famosa. No és el tema. I en principi, Álvaro Morata, exmarit de Litxe Campelo. Recordem que tenen una història llarga, aquests dos, a banda de tenir 4 fills. Es van separar per segona vegada el mes de gener, 2026, després d'aquella reconciliació que tant havíem comentat aquí al programa. Doncs bé... Molta atenció amb això que explica en Javi Hoyos.
Álvaro Morata y Elitxe Campelo pillados juntos en el concierto de Bad Bunny abrazándose, ¡qué bonito! Anoche me avisaron amigos míos de que habían estado juntos en el Riyadh Air Metropolitano viendo a Bad Bunny y ahora tenemos imágenes. De hecho, gracias a todo esto, anoche pude confirmar con el propio Morata que se estaban dando una nueva oportunidad.
Álvaro Morata... I Litxe Campelo es donen una tercera oportunitat.
Déu meu.
S'ha de saber parar. És veritat.
No em surt ni l'enhorabona.
És que s'ha de saber parar.
Bueno, escolta'm.
Eren una exparella de guapos. Ja està, ja n'hi havia prou. Jo penso de veritat que... A veure, no en sabem res de la història i, a més, en el seu cas, també són històries molt condicionades pels problemes de salut mental de tots dos que els hi han impedit, sovint han explicat ells, que la relació pogués anar com voldrien i poder realment una tercera oportunitat els hi va bé.
Sí, però si has vist una pedra, no tornis a passar per allà.
No, cal,
tornaràs
gent.
A ensopegar.
Tercera, no estem acostumats, eh? Segones, moltes terceres. Jo en recordo molt poques.
I quan la segona ha durat... 5 mesos o 6 mesos, vull dir, perquè és que el retrobament de la segona oportunitat no, jo crec que com a molt un any ens va durar. Vull dir-te que s'han de saber deixar les relacions, és molt important.
La nostra reacció penso que també és la dels nostres oients, perquè ens heu enviat whatsapps com aquest. No fotem, han tornat per mil·lèsima vegada i teniu tota la raó. Doncs sí, sembla que sí. Aquest estiu anticipat ens està deixant moltes reconciliacions entre ex, pel meu gust. Massa,
i tant.
Y la d'en Morata y la Litxe es una de ellas.
Exclusiva, a Litxe Campelo y Álvaro Morata se están dando una nueva oportunidad. He podido hablar con Álvaro Morata, os lo voy a contar todo, pero antes soy Javi Hoyos, seguid en para más salseo y muero de amor. Hola, a todos aquellos que digáis otra vez en serio, por favor, tened en cuenta que cuando rompieron no había ningún motivo gordo para que rompiesen. Por lo tanto, es normal que siendo dos personas que se quieren, que se aman, vuelvan juntas. Os explico lo que ha pasado.
Que no acaba de ser imparcial, ell tampoc.
Mai
ho ha estat.
És que ell sempre és com, l'Aitana ha assassinat una persona, que bonita és ella, con esa sonrisa, no? O sigui, ell és un professional.
Molt, se'ls estima
ell
molt,
està molt dins d'aquesta notícia.
I sap que li juga a favor parlar sempre molt i molt bé dels famosos.
Sí, perquè al final acaba tenint línia directa amb ells, com és el cas del Morata, que no s'ha tallat ni un pèl a donar-li tots els detalls d'aquesta nova oportunitat en Javi amb la mare dels seus 4 fills.
A ver... Hoy yo he recibido una información porque amigos míos les han visto entrar en el Wanda Metropolitano para ver a Bad Bunny. Eso ha provocado que me ponga a investigar y de pronto gente de mi entorno me dijo, oye Javi, que es que resulta que llevan un tiempo volviéndose a ver. Y yo, ¿qué? Entonces pues eso ha provocado que escriba Álvaro Morata y ha sido como siempre súper honesto, súper generoso. Para más personas como ellos en este mundo que cuando les preguntas una noticia que afecta a su vida, te la contestan con total honestidad. Me ha dicho que sí, que en efecto, que se están dando una nueva oportunidad, que él no puede vivir sin ella, que es la mujer de su vida y es la madre de sus hijos.
Home, grans declaracions.
Uf, el no poder viure sense ella, no? Total. Que per mi no és gaire positiu, tampoc, perquè és com una dependència bèstia.
Bueno, mira.
A veure si que els vagi...
Sort i encerts.
Ho han de deixar ara mateix.
No.
O sigui, si poden i ens estan escoltant, tu, que ho deixin.
Perdona'm, tu imagina't el mareig dels 4 nens, també.
No,
que no entén
sí,
res, ara no. Ara què passa? I mireu, en Javi no només és el portaveu de Can Morata, sinó que també ha rebut la benedicció de l'Alice Campello, perquè ella mateixa li ha deixat un comentari a Instagram en aquest vídeo on ella explica l'exclusiva, dient-li: "M'agrada molt veure la teva amabilitat, la teva delicadesa i la teva capacitat de comprendre els altres. Estic segura que arribaràs encara més lluny." Tot això li està dient en Javi Hoyos, eh?
Una mentoria li està
perquè
fent.
Perquè quan les coses es fan des del respecte, el carinyo i l'educació, sempre es guanya. I gràcies també per tots els missatges de suport i carinyo de les persones que se n'alegren. Per tant, una nova famosa que públicament es declara amiga d'en Javi Hoyos, igual que va fer la Batllal la setmana passada.
Passen 3 minuts a 6:45, i ara que estàvem parlant de reconciliacions, jo entenc perfectament a la gent que comença a estar ja una mica emprenyada i amb la mosca al nas. Una oient ens escriu un missatge sobre el tema de la model i empresària Jessica Goicoechea i el jugador de rugby Manu Moreno, i ens diu: "Ens està fotent el pèl la Jessica? Ja no és amiga vostra?"
Molta gent indignada avui,
molt,
eh?
Molt, molt, però
m'agrada molt que l'audient s'emprenyi molt.
Gent cridant-nos, tot això, sí, amb admiració, sí. I a mi em sembla bé. Diu: "Als amics no se'ls enganya, però al final tindreu raó. Tots els famosos menteixen. Espero que no us hagi utilitzat per promocionar-se ella ara que ve l'estiu i així vendre més biquinis."
L'Aitana va portar un biquini goi, eh?
Ep.
"Estic molt enfadada, per mi ja no és una perfecta, us ha mentit, és intolerable."
Sou molt dures i estic a favor de que així sigui. Teniu raó, perquè la Jess ens l'ha fotut per tots cantons. Jo ja ni li demano explicacions, perquè ella és una dona adulta, però el que és cert és que ja no s'amaguen. Aquest cap de setmana la Jess ha estat veient un partit d'en Manu Moreno i s'han estat morrejant públicament sense cap mena de tabú ni problema allà a les grades. I no només això, sinó que el Manu Moreno fa 3 hores ha publicat a Instagram un recull d'imatges on diu que torneig molt especial amb els meus molt a prop, gràcies a la família, a l'equip, a la segona família i a tots els que m'heu estat animant, us hem sentit molt. Tot això només és un passet més cap al que estem construint, etc. Un recull d'aquest torneig que jo encara no he entès què merda es fotia, però juga a rugby, bàsicament. I la tercera fotografia del recull és una imatge on surt directament amb la que és la seva mare.
La mare d'en Manu.
D'en Manu, la Mònica.
Sí, amb la Mònica, com més.
La Mònica ens porta un barret d'aquests com de ràfia, bueno, no sé, molt estiuenc, i unes ulleres de sol.
Molt bé.
I a l'altre costat, al cantó dret, ben agafadet amb aquesta mà que té ell, que t'agafa una mica i ja te porta on vulguis, Jessica Goicoechea. Per tant, ja fins i tot publicació a Instagram sense tapar-se, la Jessica li comenta un cor, bueno, ja van totalment de cara.
Pensem-hi un moment, donem-hi una volta, amb que la primera foto de la segona oportunitat amb la teva exnòvia sigui amb la sogra.
És
a dir, donem-hi una volteta.
No, jo en contra, però és que estic tan en contra de tot.
De tot, de tot.
A veure, jo com a defensora del morreig només puc estar a favor que s'estiguessin morrejant allà a les grades públicament. Però clar, com a detractora de tornar amb els ex també hi estic en contra. Llavors aquí topen els millors de cada món. En qualsevol cas, només ara ja ens queda confiar en el Manu, perquè és l'únic que podem fer tenint en compte que la Jess, per molt amiga que sigui, és una persona ja lliure, amb el lòbul frontal desenvolupat i ha de saber les decisions que està prenent. I res, hem d'estar al seu costat amb tot i només podem confiar que el Manu la tractarà bé.
Això esperem, que la tracti bé, i que ens ha passat a tots, que amics nostres i amigues nostres tenen parelles que no ens agraden i te'ls menges amb patates. Vull dir, sí, el teu amic...
A mi això em fa pudor de iatre i tant, eh?
I tant.
Des d'aquí ho dic.
Que té un punt.
I perdona, però també fins i tot pels amics hi ha d'haver un punt de responsabilitat. O sigui, si tu, com a amic meu, ho has deixat amb una nòvia i has estat criticant-la sense
parar... Ara, és que quina cara has de fer?
Allà en un bar, i jo he estat col·laborant, a més, en aquesta crítica, perquè si el meu amic m'està criticant l'ex, jo m'apuntaré i et diré que és la pitjor persona del món.
A barallar-te amb el teu amic o amic?
No, t'has de barallar, però...
Tu com a amic...
No ho beneeixo, però bueno...
Però i quina cara faràs quan torneu a quedar?
Clar, a mi el que em passaria és que em faria tanta vergonya ara tornar amb algun ex que jo hagi criticat molt, que només per això ja no ho faria, per vosaltres. O sigui, per solidaritat amb els meus amics. Perquè és que em deixa a mi en una posició molt tremenda, no?
I que ràpid que ha penjat foto a ell.
És que...
Vull dir, ella no està dient res, ella hi ha un silenci absolut, sí que és veritat que hi ha posat el cor, però ella no ha publicat res encara. Suposo que ho farà els propers dies.
El club dels trepes són així, climbers.
Bé, passen 7 minuts de 6:45, fem una pausa i de seguida les últimes novetats de la Maya Montero, també des de Madrid.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La gira de l'Oreja de Van Gogh no s'atura. Després dels concerts de Bilbao, aquest cap de setmana ha estat el torn de Madrid, amb tres concerts més, el de dijous, el de divendres i el d'ahir a la nit. Aquesta és aquella cançó
molt
que
ja...
És que ho fa increïble.
És que a l'Oreja li queda molt bé a la Juliana.
Es nota que ha mamat molt
l'Oreja.
L'Oreja
de Van Gogh.
És aquell videoclip que ella va en bicicleta, que és preciós.
I és aquella cançó amagada en el disc del Viaje de Copperpot, que deixa sonar...
No, jo crec que no.
No és aquesta?
Crec que no.
Ara em confonc. Saps que n'hi havia una?
Sí, sempre hi ha un bonus track.
Que deixaves com 4 minuts de silenci...
Bonus track, Viaje de Copperpot, oi?
Sí, crec que hi havia una cançó amagada, però potser no és aquesta.
Tic-tac, potser...
Ah, pot ser que fos tic-tac, eh?
Ui. Era, Perdoneu. Avui també
he despertat el monstre.
L'has despertat. Avui un amic meu m'ha enviat una cançó de l'Oreja.
Tic-tac és una cançó també del nou àlbum de Batguial, eh?
Sí, que és molt bona, també. També molt bona. Perdida, del 2007, del disc Guapa de l'Oreja de Van Gogh.
Ah, que el regalaven amb el Seat Ibiza.
Quina
perquè
que també...
Vaig comprar el cotxe i mirava el CD a dins.
Tu vas comprar el CD i t'anava el cotxe.
Ja no, va ser al revés.
Era el Seat Ibiza guapa i increïble. Entraves al cotxe i ja havia el CD posat. A veure, jo crec, després de sentir ara un fragment del concert i tot, que tots plegats ens hauríem d'anar fent la idea que la Maya fa el que pot i punt. Vull dir que se la critica moltíssim i, bueno, escolta'm, la Maya ha arribat aquí com hi ha arribat, està fent el màxim que pot i li surt com pot.
Escolta, i que ningú està anant a veure els concerts de l'Oreja de Van Gogh esperant una qualitat musical de com si anéssim al Liceu a escoltar una òpera.
Totalment. I ho dic perquè hi ha alguns crítics musicals d'alguns mitjans que han tornat a ser duríssims amb ella, i és el cas del periodista del periòdico Pedro del Corral, que és un redactor de la secció de Cultura. I dijous, jo ja ho he vist, que es va plantar al Movistar Arena amb els dits calents, amb ganes de teclejar fort, i us llegeixo el primer paràgraf de la seva crònica. Per mi duríssim. No feia falta, però en tot cas, ell sabrà. Diu, Amaia Montero mai no hauria d'haver tornat a l'Oreja de Van Gogh. El que va protagonitzar ahir a la nit a Madrid va resultar, com a mínim, esperpèntic. Va desafinar i mutilar sense control el brillant cançoner de la banda. Se la veia caòtica, insegura i perduda. És obsè liderar així una gira que va néixer de la traïció més bruta possible. Per tant, un article duríssim, segurament des del punt de vista musical té raó, però és veritat el que deies tu, Juli, que tothom qui fins ara ha anat als concerts explica que no és tan important que la Maya desafini, que sí que ho fa, perquè l'experiència en si mateixa és extraordinària i que la nostàlgia i el que es viu allà en comunió ja, supera la qualitat musical.
Quina és la feina del crític musical, no?
Per mi, llegir context,
clar, suposo que les dues coses. Poder valorar si afines o no, però també posar-ho en el context.
Totalment.
Que dius tu, Juliana.
Per mi només explica una part del concert, clar, que és desafina i va una mica perduda. Doncs sí, segurament és així, tothom hi coincideix, però hi ha una altra part que el públic s'ho passa de meravella. Per exemple, entre el públic del concert de dijous hi teníem la Carla Verdés, que és companya del programa, i ens explicava com ho va viure ella.
Un concert que jo crec que totes les persones que vam ser podem definir com a sensacional, com el que volíem. O sigui, era un concert que fa com gairebé 20 anys que esperàvem. Jo crec que tots sabíem on anàvem després del que vam veure a Bilbao. És veritat que el grup fa patir no només a Maya Montero, sinó tots els integrants. Ella també utilitzava molt el recurs de posar el micro al públic, però la màgia de la gent, el cantar els grans hits de l'Oreja de Van Gogh, era com tornar fa 20 anys enrere en les cançons que ens agraden de l'Oreja de Van Gogh. Fins i tot vaig escoltar algú que deia que era el millor dia de la seva vida. Va ser meravellós.
Me gustaría inventar un país contigo.
Veus? És que viure aquests moments ho superen tot.
Para que las palabras como patria por venir
Escolta, la Carla, que us sàpiga l'audiència, no té normalment aquesta veu treballada amb carinyo i amor de molt educada.
No, que té les cordes vocals del Metropolitano.
Exacte, que es va deixar allà.
Objectes perduts, l'haurà d'anar a buscar. Bé, per tant, a ella li va apel·lar bastant que la Maya no finés, perquè va ser un dels millors concerts de la seva vida, i encara em venen més ganes a mi d'anar al concert de Barcelona a viure això en comunió amb tota la gent.
Anava a dir-te això, que jo com a persona totalment traïdora que tinc entrades per Barcelona, fent-li aquest lletge a l'aire, veure tot aquest rebombori només em fa venir més ganes d'anar-hi, no
sí,
pas menys.
No m'ho vull perdre, jo, això. Per cert, que la Maya ha tingut un parell de visites de gent a qui estima moltíssim els dos concerts a Madrid. Per una banda, la nostra estimada Cayetana Guillén Cuervo.
Ui, que important és ella. Què devia dir? Que important és ella. Espero que hagi parlat amb els periodistes. Sense parar més, si pot ser.
Qui ho ha fet públic ha estat, com sempre, en Javi Hoyos.
Una salsera se percató de que Cayetana Guillén Cuervo estaba en el concierto de La Oreja de Van Gogh. Y pues después de todo lo que hemos vivido en los últimos meses, esto sabéis que significa algo muy importante. Vuelven a estar unidas. Es impresionante cómo vivía Cayetana Guillén Cuervo el concierto. De hecho, hay un momento que pone los pelos de punta porque Cayetana estaba entregadísima viendo a su amiga Amaya encima de los escenarios de nuevo. Y en este instante en el que ella, junto a Xavi, les agradece al público el apoyo, mirad cómo levanta la mano Cayetana Guillén, como diciéndole estoy contigo, para mostrarle todo su apoyo.
Us l'heu d'imaginar vibrant fins i tot amb els parlaments de la Maya, saps? Aplaudint, animant, aixecant el braç.
És aquesta amiga que vol compensar el gran error que va cometre.
Absolutament.
I que s'hi esforçarà fins al final.
Mira, avui, va tirar de crèdit.
Avui he recuperat aquell tall perquè estava explicant aquesta història de la Cayetana cagant-la moltíssim.
M'encanta.
I realment és que no et pots enfadar. Com a amiga, dic, et pot saber greu, però és que és una...
No hi ha gens de maldat.
No hi ha gens de maldat. Llavors, és una pífia.
Clar, sí, i per molt que tu et sàpiga greu, que evidentment te'n pots saber molt, jo crec que és molt important com a amigues, i més tenint en compte el nivell d'amistat que tenen elles, que és que són molt íntimes, has de poder entendre el context i perdonar, no et queda un altre.
La Cayetana és perfecta, és més, ha comentat fins i tot el post d'en Javi Hoyos.
Escolta'm,
orgullosa.
Ho fa tothom, estic veient.
Sí, sí, és a dir, el que està aconseguint Javi Hoyos d'interactuar amb tots els famosos, jo mai ho havia vist. És a dir, és increïble.
Jo tampoc.
Diu, la Cayetana li escriu un parell de missatges, perquè quan ha acabat el primer ha pensat que encara tinc coses a dir. Li diu, gràcies, Javi, l'estimo i l'admiro moltíssim. I al cap de pocs minuts torna a escriure i diu, i està impressionant a l'escenari, estic molt orgullosa d'ella, i li dibuixa un cor també.
Això és l'amor, L'amor és això, aquestes potes de tamboret que acaba de dir la Cayetana.
I qui tampoc s'ha volgut perdre el retorn de la Maya a Madrid ha estat un ex molt especial per ella, que és Gonzalo Miró.
Hòstia, més ex, Ja prou.
Hem parat o no?
No! És el dia.
Jo aquesta setmana ja us aviso que en principi no veig cap ex, per si estàveu també com intrigats amb aquest tema.
No, el maig acaba amb els ex a dalt de tot.
No, ja està. Ara estem al divendres de l'any, que diu la meva amiga
Ara
Natàlia.
És juny.
I ja està, la cosa va cap a una altra direcció.
No? És molt bo, això del divendres de l'any.
És que és el puto divendres de l'any. Llavors, un divendres no quedes amb un ex. Si de cas quedes amb una nova il·lusió. Jo espero enamorar-me mínim 15 cops i no veure cap ex-nòvio. Us informaré.
Bueno, doncs
com va el teu desamor?
I ens explicaràs.
Estic... No sé com va, perquè ara hem tingut un retrobament i així no tinc
molt clar. Mira, que potser remuntes.
No crec.
No.
Veurem, us informaré.
Per cert, que Gonzalo Miró, per qui no estigui al cas, és un presentador de tele, i la Maya i ell van ser parella fa 17 anys. L'any 2009, en el moment àlgid de la Maya. I és veritat que va ser una relació curta perquè van estar només un any i mig junts, però va ser molt intensa. I, de fet, la seva ruptura en el seu moment es va posar d'exemple com a una ruptura exemplar perquè els dos, a partir d'aleshores, s'han portat molt bé i sempre han explicat que són grans amics. De fet, ell ha penjat aquestes últimes hores una foto amb la Maya, que jo entenc que és just després del concert, i escriu a la descripció Lau Fènix i jo.
Uah.
I abraça a la Maya.
Que bonic.
I la Maya sempre ha explicat que en els moments més durs de la seva vida en Gonzalo ha estat incondicionalment al seu costat, i d'aquí el comentari que després ella li escriu en aquest post i li diu, gràcies per ser sempre al meu costat quan tinc les ales trencades i quan es tornen a desplegar. T'estimo.
Oh, Déu meu.
O sigui, relació exemplar la d'aquests dos. I bonic.
Com els meus exnòvios d'aquí 20 anys, quan jo no sé què hauré de fer, però passi alguna cosa, no facin una publicació així.
Quan cantis el tribut de l'Oreja de Van Gogh.
Quan passi un grup tribut a l'Oreja de Van Gogh i ells no em facin una publicació així, em puc emprenyar moltíssim.
Bé, en tot cas, estarem pendents dels propers concerts i ganes d'anar al de Barcelona a veure la Maia. Passen 2:45, una pausa i saludem en Jaume Miranda.
Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
Jaume Miranda, molt bona tarda.
Jaume!
Bona tarda, Iubi!
Baby!
Quins ànims de dilluns, no?
Bueno, perquè es vam fer les carregades del cap de setmana.
Oh, un poc fake it until you make it, no?
Total.
Bueno, no t'he entès, en Roger, però...
No, jo dic total.
Dóna molta tranquil·litat saber que el de 3K en viu ja està fet.
Jaume, a veure, tenim novetats importants. Per una banda, de la boda de la Dua Lipa i el seu ja actual marit, que és en Callum Turner, perquè aquest cap de setmana s'han casat oficialment.
Sí, a l'espera de la celebració grossa que se farà aquest cap de setmana a Palermo, la cantant i l'actor ja s'han casat a Londres. Va ser ahir diumenge quan la parella va festejar una cerimònia civil molt íntima en el registre de l'Ajuntament de Old Marylebone, a la capital britànica. A pesar de que ells no han publicat res a les seves xarxes, els paparazzi els van captar baixant les escales de l'Ajuntament mentre els familiars els hi tiraven confeti de colors. Els dos anaven elegantíssims, en Callum més clàssic, amb un vestit d'home de Ferragamo blau marí, i ella anava especialment cunti, si m'ho permeteu dir, amb un conjunt de falda i americana i pamela blanques, firmat per la marca Schiaparelli, rematat amb el mític collar Serpenti de Bulgari, que és un collar d'or i diamants en forma de serp que oscil·la els 100.000 i els 175.000 euros.
Que és com una mica estrany, no porta això el dia del teu casament, el dia que et cases, perquè sembla que t'estiguis canyant.
Però ets la Dua Lipa, saps?
Ah, no, bé, clar, jo duria un collar de caramels, però ella té més diners.
En cap cas no li vull donar lliçons d'estil a aquesta gran perfecta.
Exacte.
Però a mi m'ha sorprès.
És el primer cop, segurament, des de que va fer 20 anys que es vesteix sense biquini. Tampoc ha de ser fàcil. De sobte obres l'armari i és un abisme, saps? Perquè dius, ara què em poso?
Sí, mira, que si ets de classe alta i tens aquests luxes, jo que sé, una boda, la gent ho viu com una cosa mega única, doncs te poses collar que és, no? Bé, després d'aquesta boda íntima, seguim a l'espera de la boda de Sicília, que se celebrarà aquest cap de setmana, i serà una boda a l'engròs, com ja vàrem dir, amb convidats VIPs com Elton John o Donatella Versace.
Més temacles avui, no?
Bueno, molt bona música.
Molt bona música. Aquesta no la censuren, no? Ah, no, sí que ens la censuren.
Home, tu diràs.
Sí. Treu-la, que en Carles es foti a tocar alguna peça jazz.
Sort d'en Carles.
Si no, pillarem.
Ai, el jazz és tan guai.
T'agrada més ara que fa uns anys, el jazz?
No, m'ha agradat sempre.
Perquè és una... Jo, per exemple, amb els anys em vaig acostumant més al jazz i el tolero millor que quan tenia 20 anys.
Com el cafè sol, tenia... o com la xocolata negra.
Que
ja. Sí. És que has de tenir algú que t'hi introdueixi. I la meva amiga Rita ha estat molt fan des de molt joveneta, llavors ja des de... Saps?
Jaume, comencem a tenir ja per aquí a Barcelona alguns dels actors de la pel·li dels Beatles, que es rodarà a Catalunya, i un dels primers avistats ha estat a Pol Mescal.
Sí, fa temps que sabem que Catalunya serà un dels llocs elegits per rodar aquest projecte dels Beatles, aquesta producció biogràfica que constarà de 4 pel·lis sobre la famosa banda, és a dir, una pel·li per personatge de la banda, que són 4. Que comença ja el seu rodatge per Catalunya, de fet, a llocs com Tarragona, Barcelona, Salou i altres indrets. I de bé, ara sabem que en Pol Mescal, protagonista de Hamnet o Normal People, ja està per la nostra capital. La superestrella de cinema encarna en Paul McCartney en aquest film dels Beatles i ja està per Barcelona per motius laborals. I, de fet, està disfrutant d'una vida totalment mundana. Els divendres nit, diverses persones el varen veure en el conegut bar Gràcia Latina.
Yeah!
Ai, per favor.
Espero que ell, com a irlandès, ja conegui totalment la situació del nostre país. Espero que algú l'hagi informat.
Jo crec que sí,
eh? Pensa que ell té declaracions fortes, per exemple, sobre la monarquia anglesa, vull dir que és un tio...
És una persona amb llegida implicada.
Sí, amb sensibilitat. I estic segura que si està treballant en un espai, de seguida, com a mínim entendrà que es parla un idioma. I més si en irlandès és molt fàcil, jo crec, no trobar un símil.
Sí. Bé, tornant-te'n, és Gràcia Latina, que és bar on va anar divendres. És un bar cubà molt popular, zero sofisticat i sense pretensions, on hi sol haver música en viu i, de fet, on també solen fer classes de ball de bachata i salsa. Segons alguns testimonis, en Pol Mescal va estar embruixat per na Celia Cruz, ballant salsa fins a les altes hores de la nit, i que ho va fer amb un grup d'amics anònims. O sigui, no anava ni en parella ni històries, era un grup d'amics anònims. Quan la gent el va reconèixer, va dir que no se volia fer fotos per preservar la seva intimitat. Tot i així, a les 3 de la matinada, quan es Gràcia Latina tancava, en Pol se va fer la selfie molt amablement. I com a bon guiri del nord, en Pol va quedar encisat per el barri de Gràcia.
Sí, és com que els embruixa, Gràcia?
Allà, absolutament.
Sí, Però perquè pensa allà. Que amb ells els hi sembla que nosaltres som. O sigui, allà ens imagina, com amb les guitarres, estan al carrer.
Com la pel·lícula de Cheetah Girls.
Ballar amb salsa i baixata per
escalar.
Viuen al carrer.
Ells viuen això perquè és que ells són una cultura tan diferent que quan venen aquí sorprenen molt senzillament que faci calor. Ja
sí,
està, saps?
Pel clima.
Que anem molt curts.
Bé, divendres Gràcia Latina, dissabte se va plantar a un altre local i així mos ho comuniquen diversos testimonis a través del nostre telèfon. Aquesta vegada va anar a la coneguda discoteca Almodós Bar.
Es
flipen. O sigui, és al·lucinant.
És que no té cap sentit res.
Però és que una el
falles
fotries,
un, falles
tu,
un
no?
dia a classe, no? Falles un dia a classe.
Apareix plat de Pol Mescal.
O sigui, tio, un cap de setmana que no anem a Almodós Bar.
Fent el pit i allà a la parada de bici del
davant. I allà, allà Joanita. Hi haurem de fotre guàrdia.
Absolutament. Per qui no hagi anat a Almodós Bar, és un antro zero sofisticat que te salva la nit si estàs per Gràcia prenent unes copes. Realment, jo només hi he entrat mugriento vivo, o sigui, com quan estic fatal...
Sí, però
fatal...
el que tu passes sempre... Jo mai he entrat allà i no m'ho he passat bé. O sigui, sempre que he entrat allà m'ho he passat molt i molt bé. No,
sí, però
Marta?
Té aquesta vibra...
Bon lloc, sí. Sí.
Jo he anat moltíssimes vegades, però té aquesta vibra de cementeri d'elefants, de gent que acaba massa demacrat de la nit de Gràcia i acabes allà.
De gent que no té molt
clau. Ha d'existir
cap...
això. És
gent,
gent
absolutament. Que, és gent que no vol anar a casa.
Hi ha gent que no havia planificat sortir, clarament.
I, bueno,
i per això el terra enganxa.
Una nit improvisada,
no
jo crec que sí, el terra.
Enganxa de moltes coses.
No, molt bèstia. Però saps aquella desesperació també que desprèn la gent quan té moltes ganes de no trepitjar casa seva?
Sí.
Això és el que desprèn aquest
que
bar.
Que no vols que s'acabi la nit.
Gent que s'hi pot allargarà fins les 4 de la tarda de l'endemà.
Sí, pot ser de ses millors nits o de ses pitjors, depèn de lo que te toqui. Bé, varis testimonis mos expliquen que s'estrella d'After Sun se passejava per sa plaça Joanic a les 4 des de matí, tot demanant cigarros a sa gent que llegués fumant per allà.
És que pell de gallina,
per catar el tabac del país
no
on vas.
No veig un famós i vas demanant pitis a la gent. Com pot passar
per
això?
Per conèixer la gent, per conèixer la cultura.
És que, de fet, me diuen... Sí, me diuen que és una cosa que fa habitualment perquè m'han escrit diverses persones que li havien demanat pitis aquests dies per el carrer. Segur que és una cosa que ho fa com per conèixer la gent. Per lo tant, ja ho sabeu, a partir d'ara, encara que no sigueu fumadores, comprau tabac per si mos et demana un piti amb Pol Mescal.
3 paquets de Marlboro sobre per si apareix l'home.
Però segur que el vol de liar.
Sí, li pega molt de liar, a saco. Bé, per Gràcia no l'hem tornat a veure, però sí s'ha filtrat una fotografia d'en Pol Mescal d'aquest diumenge on se'l pot veure prenent el sol, amb gorra i ulleres de sol i disfrutant de la platja amb el privilegi d'una tombona i un parasol. El lloc on està m'ha resultat inconfusible. Va estar en el Little Beach House Barcelona, que és un hotel megalitista del grup Soho House, un club privat amb 17 habitacions sí. A primera línia de platja
jo
en Esgarrà.
Una de cal i una d'arena, bueno, perquè és que no, no tenia cap sentit.
Una de freda, una de calenta, no?
Se ressaca, s'ha de viure amb luxe, si el pots viure amb luxe, clar. Per accedir en aquest lloc has de ser membre del club i hi ha una zona reservada amb una petita zona d'això, de tombones i parasols per aquest hotel. Ara, no vos sé dir si ell simplement hi va anar a prendre el sol en aquest Little Beach House Barcelona o si està dormint. En qualsevol cas, estarem atentes. Li queden moltes setmanes per estar per Barcelona, perquè no, en teoria aquest rodatge dels Beatles durarà tot el mes de juny. Estem a dia 1.
Un mes el trobarem,
no,
creieu?
Sempre. Jo crec que m'instal·lo a Barcelona, deixo Cardedeu, em pillo un hotelet a Gràcia perquè...
Restaurants, ara falten restaurants, no?
És que com, vagi, veure... com vagi el Barbocat, ja
veus. És que per prejudici diria, aniran a restaurants de Dua Lipa, però veig sí. Que anirà a casals ocupats perquè està en un mode molt ponqui, m'agrada.
És que em despistaré i me'l trobaré a l'esport a Cardedeu. Una
Barbocata
cosa...
jo no ho descartaria.
Potser és massa.
Veient que hi ha anat la Rosalia i tal, potser li mig sona.
No sé.
Recordo que Pol Mescal és una persona que va escriure a Anna Castillo i que van estar xatejant una època.
Uau!
Que... Ella mateixa ho va explicar al podcast de Dentro, de l'Albert Riera i Iñaki Mura, el seu amic, l'actor, al Ràdio Primera.
Amb quina excusa van començar a xatejar?
Crec que no. Quan tu estàs guillejant i notes en l'altre
no
l'energia de la guillamenta, tu ja veus que allà l'ambient està enrarit.
No necessites una excusa, Roger. Bueno, una foto.
Una espurneta.
Una foto d'una tombona i abdominals, potser.
Jo personalment no necessito res. O sigui, jo és igual el que hagis penjat que trobaré la puta esclitxa.
Home, i sobretot si és en Pol, més que l'Ona Castillo.
Totalment. Sí,
clar, estic el que sigui.
Jaume, haurem d'estar pendents d'en Pol a veure
em
on va.
Em posa malalta, O sigui, això em deixa molt malament aquí.
Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.